És d'aquells temes que costa, de parlar sobre. Aquí teníem a la Maria Calas amb una de les fantàstiques peces. I una Maria Calas que ens explicarà que inicia una secció fantàstica que no podia ser una altra que a Pròpera, amb el Marc Sala, al Ritme Sant Cugatenc. Què tal, Marc? Com
Hola,
estàs?
Bon dia, Jessica. Amb moltes ganes de sentir aquesta tosca aviat.
Escolta, quin tema, quina manera de començar la secció. Ja ens has ficat a la butxaca, eh?
Home, això és mèrit de la Maria Calas, que és una fora sèrie.
Bueno, un granet de sorra és el teu perquè tu has escollit aquest tema. Per tant, mèrit teu també. Per què comencem així, d'aquesta fantàstica manera, la secció d'avui de Pròpera?
Mira, doncs avui és que et volia explicar, Jessica, una miqueta de La Tosca, l'òpera de Giacomo Puccini, perquè precisament l'estan a punt de preparar els Amics de l'Òpera de Sabadell, i com no, dins de la seva gira, bé, he dit Amics de l'Òpera de Sabadell, però ara ja és la Fundació Òpera Catalunya.
Mm-hmm. Sí, és una fantàstica notícia que vam tenir a finals de la temporada de l'any passat, aquesta fusió.
Sí. És la fusió aquesta, o la manera de trobar-se, de la Simfònica del Vallès amb Amics de l'Òpera de Sabadell, i a partir d'ara, doncs, aquesta temporada d'òpera i aquest primer títol, La Tosca, doncs ja és la Fundació qui la porta, i la portarà també a Sant Cugat, al Teatre Auditori.
El 5 de març.
El 5 de març podem veure La Tosca al Teatre Auditori, igual que en moltes altres ciutats del territori català, començant per Sabadell, com no, fan tres funcions.
El Teatre La Faràndula.
Sí, sí, a La Faràndula, però és que després van a Manresa, a Sant Cugat, a Granollers, a Reus, al Palau de la Música Catalana, no sé si a veure, a Lleida i Girona. Bueno, vull dir,
Marc, això m'encanta, que es tornin a parlar de gires així, d'òperes, no? Emociona.
Sí.
Esperem
Home.
Que ho puguem fer, que ho puguem fer.
Té molt mèrit, perquè ja saps que com està el tema de cultura a causa del Covid, quasi tot està cancel·lat, i els Amics de l'Òpera de Sabadell han aconseguit durant el 2020, que els hem de felicitar, per haver mantingut tots els títols de la temporada. Cosa que em toca de prop, perquè...
Sí, la flauta màgica, per exemple, no?
En el cas de la flauta màgica.
Molt bé. Escolta, La Tosca, què hem de saber per poder gaudir? Per cert, no ens oblidem. El Marc Sala ens regala una d'aquelles cites prèvies a poder veure l'espectacle, a poder veure l'òpera, en aquestes cites que fas a l'Ateneu i també versió online, on expliques i poses com més fàcil, no?, el poder gaudir de l'òpera al 100%. I això ho faràs també abans d'aquest esdeveniment al Teatre Auditori.
Sí, sí, sempre. Vull dir, intentem que... Avui ara faré 5 cèntims de La Tosca, però qui vulgui realment saber una miqueta més per dintre el gusanillo, que se'n diu, i vulgui saber més, que a l'Ateneu, com sempre, cada mes fem una trobada, mentre ens deixin, presencial, i parlem de La Tosca el dimarts, dia 9 de febrer, a 8:15, ja podeu entrar a la web de l'Ateneu per reservar entrada. I si no, que hi ha molta gent que no podrà venir, perquè clar, l'aforament és tan limitat, que ho farem també online, el dijous, dia 11 de febrer, a 8:00 PM, per Zoom. I així ens podem trobar online i parlar una miqueta de La Tosca. I per apuntar-se, això sí, important, heu d'entrar a entrapolis.com o a les nostres xarxes socials veureu el link per poder reservar la vostra entrada i no perdre-vos detall de La Tosca.
Sí, a Pròpera té Facebook, si no recordo malament, no? I té alguna xarxa social més per on es pot accedir a aquests links. A més, són trobades que són musicades, que es pot gaudir també
sí.
de la música.
Tenim de tot, tenim Facebook, Instagram i Twitter. I sí, el que fem és posar també doncs, audicions comentades i per entendre millor el que... Quan anem a veure La Tosca, doncs gaudir-la plenament. És que l'òpera no és tan difícil, però si te l'expliquen, es disfruta molt més.
I si te l'explica un tenor, encara molt millor. que la viu, des de dins aquestes òperes, doncs és encara millor.
Sí.
El Marc Sala, com el Marc Sala, per exemple.
Hem bueno, Jessica, és que això és professió, però sobretot és passió, i si podem transmetre-la i fer-la gaudir a tothom, encara millor.
Hem d'explicar que normalment el Marc Sala i jo estem a l'estudi i ens podem comunicar amb allò amb llenguatge no parlat, i llavors amb signes, i ell em va dient, va, posem la següent, aquest tema, aquest l'altre. Avui, doncs a causa de la pandèmia, hem de fer aquesta secció a través del fil telefònic i llavors no ens podem parlar, no ens veiem. I, per tant, haurem d'explicar aquestes indicacions tècniques que habitualment els oients ni s'enteren. Per tant, que no us estranyi que ara el Marc em digui, va, Jessica, posa la 2 o posa la 1, vale? No passa res, és tema del directe.
Peticiones al DJ, no?
Ja, això.
En viu. Molt bé.
Comencem amb la Tosca.
Molt bé, Jessica. Doncs mira, la Tosca és una òpera en tres actes del gran compositor Giacomo Puccini. Es va estrenar l'any 1900, el 14 de gener, mira, a Roma. I és una òpera que és apassionant, per com tot el que fa Puccini, perquè Puccini, si algú té, és que és capaç de tocar-nos la fibra. És d'aquells compositors que la música t'entra pels poros i sempre fa que t'emocionis. És el rei del clímax, de la passió, de... Bueno, la música és com una banda sonora de pel·lícula, i de fet, aquesta més que mai, la Tosca, el discurs musical és molt continu i realment està expressant tot el que està passant en l'escena, com si fos ben bé això, una banda sonora. Aleshores, molt ràpidament et poso un context. Per començar, això passa a Roma, i és com un protagonista més de la història. Cada acte passa en un lloc emblemàtic de la ciutat, primer a una església, la Sant Andrea della Valle, que és una església barroca enorme, preciosa, que, bueno, que qui vagi a Roma cal visitar. La segona, el Palazzo Farnese, que també un palau renaixentista preciós. I el tercer, el Castel Sant'Angelo, que era una presó en aquella època. Estem parlant la situació de la història, l'argument passa més aviat cap al 1800, començaments del 1800, 1813, per dir alguna cosa, en una situació en plenes guerres napoleòniques, on Napoleó estava, diguéssim, conquerint Europa i portant a Europa totes les idees liberals progressistes de la Revolució Francesa. I aquí el context polític té molt a veure perquè, diguéssim, que Roma encara era una república on hi havia molta repressió, i tenim un dels personatges, que és el dolent de la pel·lícula, en aquest cas el dolent de l'òpera, que és el baró Scarpia, que és el cap de la policia política, que exerceix el seu poder amb terror. I la música, només comença l'òpera, ja surt el tema d'Scarpia, que podem sentir... o cada vegada que apareix Scarpia sentint aquesta música, que et posa els pèls de punta. A veure, em sembla que és el track...
Número 2.
Número 2, anem a sentir.
Aquí et tinc.
Monta el baccaro in chiesa al rispetto eccellenza il gran giubilo.
Ah, exacte, aquest era el baró Scarpia. Sí? I per sota, mentre ells canten, per sota l'orquestra va repetint aquest tema, que total és molt curtet, són 3 o 4 acords amb molta fanfàrria. Podem tornar a sentir perquè és molt curt això, sí?
Aquí al principi, la poso des del principi, Marc?
Sí.
Aviam, anem a veure, aquí la tenim. És aquest principi, no?
Exacte, això és. Doncs bé, a mi sempre em recorda, perquè algú entengui l'efecte que fa el baró Scarpia quan entra, fa el mateix efecte quan sentim aquesta altra música, em sembla que és el track número 2.
Que és el track número 1, serà.
Ah, perdó, el número 1, perdó. Sí, el de...
Tan-ta-tan, tan-ta-tan.
Aquesta la coneix tothom, oi?
Sí, sí, sí.
Aquest és el tema de Darth Vader, el dolent per antonomàcia de la Guerra de les Galàxies. I quan sentim aquesta música ja estem imaginant a Darth Vader que va per totes i tothom es posa, diguéssim, a apretar el culet. Doncs el mateix passa amb el baró Scarpia quan sentim el seu tema. I què passa aquí? Doncs hi ha una història d'amor, sí. El que passa és un amor molt... una història que podria ser molt contemporània. Vull dir, és una òpera de 1900, però que amb una història, que va ser estrenada i composada per un senyor, el senyor Puccini, en company, al 1900, però, i que es parla d'un context polític molt concret en 1813. Però aquesta història la portem ara i aquí i funciona la mar de bé. De fet, els dos protagonistes, a part del dolent, són el tenor i la soprano, que són Tosca, que dona Floria Tosca, que és el que dona nom a l'òpera, que és una cantant d'òpera. O sigui, és una cantant d'òpera que fa de cantant d'òpera.
Mm-hmm. Metateatral. Perfecte.
I que està enamoradíssima, i la seva parella és Mario Cavaradossi, el tenor, que també és un altre artista, però és un pintor.
Mm-hmm.
Aleshores, aquests dos artistes no estan casats, viuen en pecat, diguéssim, són amants, i expressen la seva passió sense cap embut i sense cap tipus de censura, un tipus de parella, doncs, diguéssim, molt, molt moderna per l'època.
Sí, per inicis del 19, no sé com es viuria això.
Exacte, doncs aquí ho explica amb tota naturalitat. I, de fet, què passa? Que ella està pintant a l'església aquesta, a Sant Andreu de la Valle, una Magdalena, una Maria Magdalena, i ella és molt gelosa. I quan veu que està pintant una dona rossa, li diu, sí, però posa-li els ulls negres com jo, que sóc morena. I diguéssim que ja ens planteja aquest personatge com és la Tosca, que té molt de caràcter i és molt gelosa, i això tindrà molt a dir a la trama. I aleshores, si sentim un trosset del duet d'amor...
Mm-hmm. Aquí el tenim. No sé si era aquest, Marc, el que volies.
Sí, és aquest, i és tota passió. I a veure, fins com puja la boca. Uau, això és passió desbordada.
Ai, que bonic, que bonic. Quina expressió de l'amor.
Què et sembla? I tot és per dir-li, escolta, aquesta nit quedem que ens trobarem a casa meva a la Roma, i tindrem una nit romàntica. Bueno, es posen com una moto.
Home, cantant així, que el Pavarotti canti així, home...
Clar, aquest era el Pavarotti, que cantava un rato bé. I la Shirley Barrett, que també, en una versió en viu que hem trobat per internet, que estan esplèndids. Què més? Quin és el problema? Què és el problema? Aleshores, aquí, doncs, el problema està en que s'ha escapat un pres polític de la presó d'Escàrpia i Cavaradossi l'ajuda a escapar. I a partir d'aquí, Escàrpia farà dues coses. Se n'adona que Floria Tosca i el Mario Cavaradossi estan ficats en aquesta trama,
mm-hmm.
I al segon acte, el Palazzo Farnese, doncs, els convoca. I al final, doncs això, els empresona, a ell el torturen perquè confessi on està el pres, i al final l'acaben condemnant a mort. No entro en detalls, vale? Perquè és molt llarg. La qüestió és que l'acaben condemnant a mort, i el que farà el dolent, Escàrpia, és dir-li, si vols, Tosca, si vols alliberar el teu amant, hauràs d'anar-te'n al llit amb mi. Li fa un xantatge.
Uh-huh.
I es desespera, clar. I aleshores aquí, quan està tan desesperada, és quan canta aquesta ària meravellosa que hem sentit al començament de la secció, Vici d'Arte. Ah, exacte. Que en el fons és una pregària, perquè li està dient al senyor, li està dient, per què, si jo que m'he portat tan bé, que he cantat en el teu honor, que he donat... les meves joies, els meus diners a obres de caritat, perquè ara, en aquests moments, em pagues així i em poses en aquesta situació.
Mm-hmm.
I al final, doncs, és molt, molt emocionant. Què passa? Que al final ella accedeix i ell, el dolent, signa una carta perquè es puguin escapar, i quan ell està, el dolent, a punt de violar-la, ella agafa un ganivet i el mata.
Mm.
Patapum, sang. És que és una òpera molt apassionada i de molta sang. Aquí Montgomery està de puntador. Sí, bueno, tots.
Coita ja spoiler. Dic,
spoiler total. Però és així.
Molt bé.
I bueno, total, que el mata i va alliberar la Tosca, que se'n va a la presó al Castell Sant'Angelo, l'últim acte, alliberar-lo, i aleshores se suposa que per alliberar-lo, però sense que ningú se n'adoni, l'han de fusellar de mentida, han de fer un afusellament fictici. Però què passa? Que la fusellen de veritat.
Ja, això pintava malament ja, eh? Sí.
Pintava malament. El maten de veritat. I clar, ella es queda a quadros, pobra, desesperada, i acaba quan la persegueixen perquè han trobat Escàrpia mort, doncs ella decideix suïcidar-se tirant-se per la torre més alta del Castell Sant'Àngelo. I així és com acaba l'òpera.
Vaja.
Què et sembla?
Mor tothom, al final?
Sí.
Sí, no és una història d'amor, sí, que acabi bé.
És que l'òpera, noia, que acabi bé...
Apassionada, clar.
Perquè acabi bé de ser òperes bufes, òperes de riure, diguéssim. Aquesta no és de riure, aquesta és de passió.
Anem a escoltar una miqueta. Tinc dos tracks més, no sé si vols contextualitzar-los.
I tant, mira, un és un altre dels moments més esperats d'aquesta òpera, que és l'adeu a la vida, de que canta Mario Cavaradossi, el tenor, quan està sol a la presó i pensa que el van a afusellar i no sap que Tosca té que venir a alliberar, doncs ell està desesperat i comença a escriure una carta a Tosca per despedir-se. I de sobte no pot escriure més i comença a pensar en els bons moments que ha viscut amb ella, sobretot en els moments de passió, precisament. El moment on es trobaven a les afores de Roma i tenien aquestes nits de passió, i ho descriu amb una dolçura que alhora es transforma en amargor, no? de dir, ara això mai més ho tindré i mai havia estimat tant la vida. I ho diu amb aquestes frases que canta el tenor Franco Corelli, on puja de clímax i fa el que se'n diu un preciós diminuendo, que la sentirem. Mira, escolta això ara.
Espectacular. Aquí has de tenir un domini del diafragma de tot, no?
De tot
el teu cos, per mantenir aquesta estabilitat que baixa, no? Molt,
sí,
estable.
Sí. Arriba l'agut en plena veu, l'aguanta, el diminueix, el fa de forte a piano i continua la frase sense respirar, o sigui, un alarde, no? De tècnica i de bon gust. Que això no estava escrit per Puccini, però es va començar a fer com a tradició. I...
Per posar-ho fàcil als tenors, no?
Sí, bueno, per lluïment del tenor, sí.
Per tant, és una cosa que depèn de com es pot incorporar o no al final, a l'òpera final que es faci. Depèn si un pot fer-lo o no.
Hem d'agafar el que ens dona el compositor i intentar ser fidels i donar-li el màxim, no? En aquest cas, en aquesta època, sobretot, en Puccini viu una anècdota molt bona, perquè un dels grans intèrprets d'aquesta àrea era Miguel Fleta, que era aragonès, de Saragossa. Mm-hmm. I Miguel Fleta va cantar molt aquesta òpera, i té gravada aquesta àrea, si la podeu sentir a YouTube, Miguel Fleta, El Uccello alle Stelle, de Tosca. I té diverses versions. I el que passa és que Fleta, aquí, agafava aquesta nota i l'allargava eternament, fins al punt de que l'orquestra deixava de sonar i el director s'esperava a que el senyor Fleta acabés la nota per continuar amb l'orquestra. I clar, què passa? Que això era molt espectacular, però el senyor Puccini, quan el va sentir, es va enfadar. I va dir, va anar al camerino i li va dir, senyor Fleta, això no és el que jo he escrit, però com se li acut? i diu, senyor Puccini, em sap molt de greu, vostè té tota la raó, però quan ho faig m'aplaudeixen 3 vegades més. I bueno, el Puccini li devia fer gràcia perquè més tard el va contractar el senyor Folletta per estrenar la seva òpera Turandot.
Si més no, el que feia era espectacular, no? Per tant...
Sí, sí. Avui en dia no es permet fer això tan exagerat.
Improvisar, però... improvisar, no? O que el tenor o el cantant es permet que inclogui alguna cosa nova, pròpia, personal?
Sí, però això sempre es pacta amb el director d'orquestra, avui en dia. Vull dir, abans els divos eren els reis i podien fer el que volien i tothom callava. Després els divos van ser, als anys 50 sobretot, els directors d'orquestra. Mm-hmm. I ara...
És tot un equip.
Els que manen al teatre són els directors d'escena.
Aquí crec que és el final ja espantós de que tothom mor, no?
Ui, sí, sí, mira. Aquí ja queda ni tot.
El final èpic d'una història, d'una gran història.
Bella gallina.
Doncs la tindrem al Teatre Auditori. Jo crec que venen moltes ganes, que entren moltes ganes. Només amb el que ens has explicat, imagina't quan facis el teu desplegament a l'Ateneu el 9 de febrer a 7:45 i també, com ens explicava el Marc, tindrem l'opció de fer-ho online, de seguir aquesta sessió online l'11, o sigui, el dijous de la mateixa setmana, l'11 de febrer, a 8:00. Perquè al Teatre Auditori, a principis de març, el 5 de març, l'Òpera Catalunya, aquesta fundació fantàstica, aquesta fusió entre amics de l'Òpera de Sabadell i l'Orquestra Simfònica del Vallès, ens portaran Tosca al Teatre Auditori. Si tot va bé i els aforaments continuen igual i tot funciona igual.
Esperem que sí.
Sí.
Que no falti cultura i menys l'esforç de muntar una òpera que implica moltíssima gent i molta feina i molta il·lusió. Esperem que puguem, per part dels que la fan i per part dels que hi anirem també, del públic.
A gaudir-la. Molt bé, Marc. Doncs, no sé, ves pensant, no sé si ja tens al cap la propera òpera de la que parlaràs o...
Sí, cada mes fem un títol diferent, sempre d'òperes que es poden que estan sent representades a prop d'aquí, ja sigui Sant Cugat o el Liceu, i el març parlarem d'Otello, de Verdi.
Molt bé.
També.
Fantàstic.
És un gran títol. Doncs tot això està a les nostres xarxes o a la web i qui vulgui participar, doncs allà trobarà tot.
Recordem, a Propera. És un nom bastant fàcil de recordar. A Propera.
A Propera. Doncs, òpera de proximitat.
Marc, t'esperem el proper mes amb Otello o amb algun tema local de l'òpera local que tenim aquí, dels molts cantants que tenim aquí a Sant Cugat. Doncs fins la propera. Moltes gràcies.
Vinga, a tu, Jessica.
Que vagi molt bé.
Bye.
Adéu.
Adéu.